4:04. Nosaltres tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que al centre de Palma ja hi comencen a ploure les botigues de llepolies internacionals.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, un programa que té totes les lletres, sí, i que té en Toni Cardell, que ens acompanya avui al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber, però, què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Tenim en Xisco Nadal per fer-ho.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Diné.
Som aquí.
I en Toni Guiscafrem.
Hola.
Ara tot d'una parlarem d'aquestes colorins que han omplit el centre de Palma. T'hi has fixat, Toni, que hi ha botigues de llepolies de colors.
Hi ha moltes.
Moltíssimes. Sí, sí. Mm-hmm. Sembla que ha vingut per quedar, o no. Però bé, en parlarem d'aquí una estoneta, perquè abans tenim un altre tema que volem comentar avui amb un expert que en sap molt, perquè segur que en aquest darrer temps, joves i no tan joves, heu notat que prenen batuts, o que preniu batuts, de proteïnes per augmentar la massa muscular. I és que els suplements de gimnàs estan a l'ordre del dia. M'encanta perquè aquí deim proteïnes i surt el nostre braç de ferro, en Toni Cardell, i diu, ara mateix estic fent un cafè amb proteïnes. Ara diu, i més me l'ha recomanat en Toni Guiscafrà. Toni,
sí, sí, li he
per al·lusions?
Ara. És que és molt bo.
Ah, perquè és bo. Tu no ho fas per posar múscul, tu fas
perquè
és bo.
Ah, no, man, també, però, ah, també. Però he de dir que dels cafès que hi ha és bastant bo aquest.
Mm-hmm. Ara en parlarem, Xisco, quin detalls.
Aquí a Tèntol se van fent propaganda de cafès amb proteïnes sense consultar experts. Encara bo que en tenim un al telèfon.
Un cafè envasat, eh?
Sí, sí, ah? Sí, sí, d'aquests freds.
De cafetera italiana.
Bé. Però bé, suplements per augmentar aviat la massa muscular, com la creatina, estan de moda, sobretot entre els anomenats gym bros. Són pólvores, pols, que es consumeixen en forma de batuts o mesclat en la llet. Però també productes preentrenament, com són productes contra el greix o els termogènits. I molts es venen com si fossin matèria natural. Ho destaca un article que he llegit a El País i que volien comentar amb els nostres oients. Assajos clínics demostren que els atletes que prenen aquest tipus de complements poden generar entre un 5 i un 15% més de força i vigor durant activitats curtes i repetides. Els experts apunten que manco sovint pot ser més. Quan manco ingredients, millor. Manco sucres afegits, additius, conservants o vitamines i minerals. I hem d'apuntar que alguns compostos solen tenir aquests elements per sobre dels valors recomanats. Consumir més suplements no durà millors resultats i, sobretot, s'han d'evitar productes de baixa qualitat sense certificació. De fet, ja s'ha alertat dels excessos de zinc i de vitamina D en aquests suplements.
I nosaltres, com que no en sabem massa del tema, tot i que és veritat que a vegades en prenem, o el manco aquí, qual comprem, jo no n'he pres mai de proteïna.
T'anava a dir, no pluralitzem, perquè és que quan t'entres en el món del suplement, és que ja vol dir que ja vols ser culturista, sí, com és el cas d'en Cardell nostre.
Proteïna en prenem, en menjam, en ensalieta.
Sí, me'n menjo un bistec.
Però sí, hem de saber què menjam.
Això sí. Exacte. Però proteïna...
Com a suplement afegint, no. Jo no n'he pres.
Tampoc, no? En pols. Bé, Per parlar-ne, val més que telefonem al metge endocrí i nutricionista, Anton Pujol. Anton, com estàs?
Hola, molt bona. Jo m'he de considerar un gimbro, perquè m'ha agradat molt aquesta definició.
T'ho dic, Jantel, per les fotos que he vist, sí, estimat. És a dir, aquest cos que maneges no se fa amb una manuella de quilo i mig a que nostra fent dues sèries. És a dir, tu hi inverteixes temps per aconseguir la musculatura que passeges.
Exacte, no, invertim temps i també, sobretot, parlarem de ciència i de ciència en els suplements. Mirau, jo sempre dic que la suplementació, per exemple, la creatina, és el suplement més estudiat, amb més evidència científica. Sabem que és un suplement que és segur, que si feim esport ens pot ajudar, com bé dèieu, a augmentar la massa muscular, a tenir més energia entrenant, i fins i tot també hi ha algun article que diu que ens pot ajudar en el rendiment cognitiu. Però sempre dic que no serveix de res que tinguem 5, 10, tots els suplements del món, els millors del món, a casa, si abans no mos hem posat a entrenar. Perquè això pot semblarà una tonteria, però moltes vegades mos preocupam més per els suplements que tenim a casa i no tant per establir aquesta rutina d'exercici que sabem que és tan positiva, independentment, ja vos dic, de que l'objectiu sigui ser un gimbro o fer salut.
Així és, doctor Pujol. Més sèries i manco suplements. És a dir, els suplements han d'arribar quan ja han fet set sèries. Ho dic perquè a mi me passa que molta gent que s'apunten a gimnàs van a comprar-se com aquest kit de gimbró, que et sa motxilla, roba nova i també estassonat en sos batuts. Clar, si no has fet mai esport i no saps si t'agradarà o no saps compte que hi haurà, primer lo seu seria que fessis una mica d'esport i després ja arribaran els suplements.
Sí, correcte. És a dir, no hem de començar... No hem de passar el bou davant serada. Primer de tot, és molt important, doncs això, entrar amb una bona rutina, tenir un exercici que mos faci sentir bé i a partir d'aquí fer feina. Jo tampoc no vull demonitzar els suplements, com vos deia, la creatina, encara que hi ha molt de mite al voltant del seu ús, sabem que és segura, hi ha molts estudis que ja mos diuen això, que se pot prendre en tranquil·litat, que realment pot, si no tenim cap patologia, et segura. Però, de la mateixa manera, dir-vos, ei, això no vol dir que tothom hagi de consumir creatina. I després...
I s'ha de fer esport, no?
Exacte. Totalment. És vera que cada vegada més s'està investigant amb surt de la creatina, per exemple, en rendiment cognitiu, per exemple, persones que fan treball a torns, hi ha algun estudi que diu que mos ajudaria a reduir l'impacte negatiu a nivell cerebral dels treballatons. Hi ha algun estudi també que diu que podria millorar el rendiment cognitiu en els estudiants o en fases d'oposicions. Per tant, sí que és vera que cada vegada tenim més informació de la creatina i que els seus beneficis van més enllà, sembla, que del món de l'esport.
El doctor Pujol en pren, per exemple?
El doctor Pujol pren creatina, sí, des de fa molt de temps.
Sí?
Sí. Sobretot, ja no... també per la part d'entrenament, que és una part molt important de la meva vida i que tinc molt integrada des de fa molts anys, però també per aquests beneficis a nivell de rendiment cognitiu, que ara mateix pues, m'agafau a la consulta i per mi és molt important pues, estar bé cognitivament per donar el millor als meus pacients.
Però, clar, doctor Pujol, que és la consulta en aquests moments, quina quantitat de suplements han de prendre? És necessari, perquè d'acord amb les necessitats de proteiques, si no ho aconseguim amb la dieta, quina és la proporció que hauríem de prendre com a suplement?
Clar, això és una molt bona pregunta i, de fet, jo sempre dic, suplement és de suplir el que no hem aconseguit en la dieta. En la mesura de lo possible sempre serà millor obtenir aquestes proteïnes, vitamines i demés a través de la dieta que a través d'un suplement. Clar, fixa't que ho has dit molt bé, la pregunta està molt bé, i és, primer he de tenir una idea aproximada de lo que estic menjant, perquè si realment no estic quantificant en certa manera la quantitat de proteïna que menys, doncs com sé que m'estic quedant enrere d'aquesta proteïna i realment necessito un suplement, no? Aquí també és també un acte de consciència de veure que realment a cada menjada estigui aportant o no aportant proteïna i quantificar una mica si en necessit. La majoria de persones, 2 grams de proteïna per quilogram de pes corporal i dia en les persones que entrenen seria el recomanat. Per tant, sí que és veritat que cal fer una mica de càlcul. Sí.
Dos grans per quilo, però sobretot entenc, supos que quan mos hi volem posar, consultar un expert com tu. No que una persona sense tenir formació o seguint qualque consell de qualque influencer que mos surti per TikTok, mos posem a prendre suplements o a prendre proteïna en excés. Clar, millor si sí, passam sí. per mans de metge, mai més ben dit.
100% d'acord, 100% d'acord. Penseu, jo sempre dic que en el final la nutrició i l'exercici són dos pilars del nostre estil de vida i que el temps que hi invertim és una inversió i a vegades doncs, bueno, poder tenir, poder-nos ajudar a desconeixement de qualcú que està format, doncs jo penso que és imprescindible per, com dic, agafar el camí correcte i una vegada tenim el camí correcte doncs ja podrem caminar tots sols.
Però és saludable tot això, perquè a vegades vas a una botiga d'aquestes i són pot de plàstics amb pols, amb coses amb pols, i clar, dius, jo vaig a una fruiteria i sé que una poma és saludable, que una pera a vegades, però no sé fins a quin punt totes aquestes coses amb pols
poden ser bons. Mira, és una molt bona pregunta. Respecte als suplements de proteïna, penseu que són suplements de sèrum de llet. El sèrum de llet és la millor porció de la llet. És a dir, la llet, si m'on anem en el procés de lo que conté el sèrum de llet, que és de lo que fan els pols de proteïna, i conté caseïna. ¿Vale? Aquest sèrum de llet és la porció de la llet que té més proteïnes, que té més vitamines i que té més nutrients. Per tant, malgrat ho trobem leofinilitzat i en format pols, si és una proteïna que ve d'una matèria primera de qualitat, realment sí que estem davant d'un aliment que, a part de proteïna, té altres nutrients que poden ser interessants. ¿Vale? És vera que a vegades doncs, el màrqueting o el packaging o la manera de presentació mos pot intimidar un poquet, que jo sé que a vegades passa, però si és un suplement de proteïna de qualitat, realment, a nivell nutritiu, és molt interessant.
Feia tant de temps que un home no me parlava de la liofilització que ara t'he de dir en Telm que m'he com emocionat. És a dir, et sentia que conversa que no sols mantenir i la ràdio pública, precisament està per això, és un tema, saber d'on surten aquestes proteïnes ajuda també a que siguin tranquil·litzíssim. Però m'has de frivolitat, en Telm, per tenir aquest cos teu, quantes hores hi dediques per setmana? No ho dic perquè, en Telm Pujol, el sí, podeu cercar a xarxes, ja és conegudíssim, ja és un set símbol i llenc, és a dir, el poden presentar com a metge o com a mister metge, és a dir, ell pot triar el camí, però crec que ha tirat més cap a la ciència que cap a la faràndula, per el que tinc entès. Però, clar, quant de temps haurien de dedicar una setmana en Telm a poder mantenir un cotxe? L'altre dia ho parlava amb en Cardell Nostro, el meu gimbro sí. de referència, i, clar, jo ara aquests mesos he treballat d'intensitat i no puc anar a entrenar 3-4 pits per setmana, que era quan hi anava, com hi anava abans, i ara només hi puc anar 2 pits. I jo ho he notat un munt, perquè a mi ara me fa mal tot el cos. I abans, quan t'entrenava més, no me feia tant de mal el cos. És ara que sembla que sempre començ com a de zero quan vaig a entrenar. Per dur un cos com el teu i que no mos faci mal, i sobretot no mos faci peresa, que és allò que me passa a mi ara, què hauríem de dedicar-hi? 4-5 hores per setmana?
Sí, exacte. Jo crec que 4-5 hores per setmana és ideal. I sempre, algo molt important que dic, una cosa és anar al gimnàs i l'altra és entrenar.
Clar.
¿Vale? Perquè una Clar. Cosa és anar al gimnàs...
Una cosa és passar la pulsera per l'entrada i socialitzar, i vas en el bar a dir-li posa'm un batut, i una altra cosa és fer set sèries que toquen fer.
Correcte, perquè amb una horeta 4-5 pit per setmana se poden aconseguir grans resultats. I així és com has fet en Pagueito, també posar nerviós en lo de Mister Mallorca.
No, bromem, el César, allò que és del César, ho dic perquè recomana a tothom que passi per les xarxes de Nantelm, que crec que això també està molt bé, és a dir, que com a metge puguis aconsellar, perquè tu també ho has experimentat, dona aquest plus de confiança que no tothom té.
De fet, l'evidència científica també mos diu que el metge que fa exercici físic és el metge que prescriu exercici físic, és a dir, que el fet de fer-ho condiciona també l'entusiasme i condiciona el grau de recomanació que li donem en els pacients. Per tant, també penso que és molt important que tots siguem conscients de que l'exercici és salut, independentment del físic, de voler-nos bé, que escolta, que tot és important i tot suma. Sí. Però a nivell de salut, la polipíldora, que se diu, va bé per tot. Com en Cisco comentava, redueix el dolor, millora l'estat d'ànim, fa que ens sentim amb més energia, Per tant, tots són, com dic jo, tots són coses bones.
Clar, en Telm, i no sé si ho hem arribat a comentar, però aquella gent que s'autosubministra, que segurament n'hi ha molta, un excés de suplements, com pot ser nociu pel cos?
Mireu, hi ha molt de suplements, jo sempre dic que hi ha suplements que són molt segurs, per exemple, la creatina és molt segura, la proteïna és molt segura, però hi ha altres suplements que és vera que si se fan una mica sense cap tipus de control, doncs poden tenir efectes negatius. Per exemple, sabem que les dosis molt altes de vitamina D se poden acumular en el cos, fer hipercalcèmia, problemes renals, vale? També tenim altres suplements que, bueno, que si no els comprem de la qualitat que toca, doncs poden estar contaminats, ja sigui amb algunes substàncies no legals o poden estar contaminats amb metalls pesats. Mm. Per tant, clar, jo sempre dic, no, que amb proteïna, creatina, magnesi i omega-3 és molt difícil fer-se mal, vale? I fer-se doncs, mal a salut, però en canvi amb altres suplements doncs, pot ser no tan difícil. Per exemple, algo molt senzill, els preentrenaments. Els preentrenaments són suplements que s'utilitzen abans de l'entrenament que tenen una quantitat de cafeïna bastant alta, equivalent a dos o tres cafès. Clar, jo pot ser, si m'aprenc un preentrenament a les dues del migdia, no passa res, al vespre podré dormir bé, però en canvi, si m'aprenc el preentrenament a les 7 del vespre perquè vaig a entrenar a les 7 del vespre, doncs pot ser estic fora a dormir perquè mentre se sona a les 3 del matí que és quan la cafeïna s'ha anat del meu cos, no? Uh-huh. Per tant, coses així sí que és vera que considero que és informació important i per això penso que a vegades va molt bé assessorar-se d'un professional que ens ajudi a ordenar tot això.
I quan diu el doctor Pujol a les seves xarxes, dormia prima. Per tant, respectant les hores de sol... Clar, perquè regules el mecanisme. Si no vaig errat, ho expliqui el professional, però a prima dormir les hores que toca perquè fa que el seu cos se reguli i que pugui cremar allò que ha de cremar.
No entenc. No, 100%, ho has explicat com jo. Estic totalment d'acord.
El té molt ben ensenyat, en tema, en Xisco.
És que jo, bé, des que l'entrevistàrem aquí, cada setmana pec una repassada per les xarxes de l'entel.
Per aprendre. No fer sofà.
Per a dormir. Ara tu ja, aquí ja està introduint una variable, els nostres companys de l'estí, que jo no hi comptava. I doncs, entenc, quan vulguis tornar a parlar de liofilització, ja saps on som. És a dir, jo a partir d'ara res m'ho pot fer més content.
Això no vos esperàveu, eh?
No.
Podem obrir...
Per això feim servei públic. Per això hi ha aquesta ràdio.
Gràcies, entenc. Una ferrada forta, gràcies, de veres.
Una ferrada, sou el millor. Ja sabeu que vos admiro molt. Gràcies per tot.
Fins aviat, gràcies entenc.
Adéu.
Ai, bé, hem posat un pat de consciència a tots aquests pols que no sabien què era. Ara ja en tenim una idea més clara. Però bé, una de freda i una de calenta, perquè ara vos hem d'explicar que el centre de Palma, més enllà d'escampar-s'hi gelateries per tot, ara també s'hi escampen botigues de llepolies. Llepolia, com pica, com vicia, el trident de llimoni m'acaricia, la llepolia entrava les dents, mala alegria, la llepolia. De la red de la fruta prohibida, de l'ullal de la santa brutícia, que m'allibera de totes les veus.
Aigua, llimó, dutxetat de suquet donant els meus deliris em regalen.
Idò i nova moda, després de les gelateries i els cafès d'especialitat, com per exemple els dedicats al ciclisme que hi ha per Palma. Ara sabeu que s'escampen com l'oli les botigues de llepolies de molts de colorins i gustos que de fet venen del nord, sobretot de Suècia.
Ah, sí?
Sí, són gustos... del nord, llepolies del nord.
És que a Copenhague fan molt bon regalim.
Ah, sí. Mira, però també hi havia botigues d'aquestes.
Vas ben encaminat, eh? Vas ben encaminat, perquè bé, allò que ha aterrat al centre de Palma amb les llepolies, tal com llegim un article del Diario de Mallorca, són precisament llepolies que venen del nord. I sabeu quines són les que triomfen?
No.
Idò, el regalim. És una d'elles, sí. La xocolata, però aquella que estan més de moda i que triomfen són les àcides, les llepolies àcides.
Ets el meu caramelet, et sol se pon, la nit traspassa
Idò, i bé, ara tenim façanes i mostradors de tot colorins, llums de neó, nostàlgia infantil i, sobretot, uns negocis enfocats al turisme. De fet, treuen fer-s'hi fotos als mostradors, si més no, com si fossin museus. Una pràctica que, precisament, el propietari de la merceria Can Àngela, que ha anunciat que tanca i en qui varen poder conversar aquí a Tèntol, ja va denunciar en el seu moment. Molts d'instagramers que se fan fotos a les façanes, en els mostradors, però poca compra. De fet, en l'article del Diario de Mallorca que llegim, hi ha botigueres d'aquestes botigues de llepolies que diuen que el seu públic és sobretot estranger, suecs i alemanys, tot i que ofereixen descomptes de fins al 20% per als residents.
Oh, hem de mostrar el DNI.
Sí.
Supos.
Fan, de fet, targetes de fidelització. Bé, n'hi ha fins i tot que se refereixen al seu negoci, i ho dèiem abans, perquè els mostradors semblen a vegades museus, i n'hi ha que se refereixen d'aquests botiguers en els seus negocis com a espai d'art.
Bé,
en conclusió, la llepolia és més enllà del cafè d'especialitat, que ho dèiem abans, més enllà de les gelateries que se n'han posat arreu, ara sembla ser que també canvien el paisatge urbà de Palma.
A mi, que canviïn el paisatge urbà no m'agrada. Ara que et cert que les llepolies també poden ser art, jo això no en tinc cap dubte. Així com vàrem acceptar que la cuina podia ser també art, fer una bona llepolia tampoc és senzill. Menjar paperró de llepolia és fàcil, perquè en trobes per tot arreu, però és cert que hi ha algun d'aquests dolços que són molt, molt bons. I t'ho compres quan ets de viatge.
Jo no hi tinc molta afició, però, clar, jo vos demanaria, quan entrau dins una d'aquestes botigues, que compreu, o que compraríeu, perquè jo, clar, no ho sé, acabaria comprant, com se diuen en català, níguls. No ves?
Níguls.
Sí, níguls.
Sí, 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 níguls, sí, 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 níguls, no?
Sí, n'hi ha, perquè no sé.
Aquells ous, aquells ous estrellats.
Però ses pitjors de gust o ses pitjors de saludables?
De gust, jo no...
Però erra't saludable.
Perquè no saps triar el níguls que toca, estimat. És que tu compres el níguls que s'havia comercialitzat a Espanya, que no és bo. És el marshmallow. El níguls americà és un altre univers.
Però sap un pot de greu, perquè obrin botigues d'aquestes que sí, que són precioses i són de colors i tot allò que tu vulguis, però...
Clar, són de cine.
No obrin fruiteries, que és allò saludable, o no obrin llocs de verdura, o el comerç local de cada vegada en vinga més.
També perquè està enfocat un tipus de públic molt concret.
Jo afinaria més, no obrin fruiteries en el centre de Palma. El que és el cas que
I si no obrin...
Tot això, el centre de Palma se va buidant d'aquest negoci tradicional de...
L'està fet per
no, ara, ja fa
sí,
temps.
Sí, però és que el centre de Palma, com el centre de moltes ciutats arreu d'Europa, s'han convertit en una mena com a de reserva per turistes, on allò que s'ofereix és allò que t'avalleix quan ets de viatge.
No volies dir part temàtic, no.
No, reserva, part temàtic també no. Jo, per exemple, quan som de viatge, els doblers perden una mica de valor. Tu, si ets per ciutat i vas a fer una volta i te n'has d'anar a comprar un quelsons i passes per allà de vora, no t'agastaràs 15 euros en llepolies, que és allò que t'acaba costant si uns una bosseta. Sí. En canvi, si ets de viatge, dius, ai, som aquí, ara estic fent una volta per Estocolm. No és que protegis més, sinó que en aquell moment d'esbarjo els doblers no t'assemblen tants com quan tu ho fas en el teu dia a dia.
Estàs més ociós. Òbviament, un que viu allà no és una compra habitual ni una cosa que necessitis. No. Aquest és el problema. Que
perquè no han de ser de consum habitual.
Estan obrint moltes botigues de coses que no necessitem.
Quan et de viatge fas un parèntesi, fas un break, tot està permès, no?
Tu t'has comprat mai una neguet de goma?
I sopar? No.
No.
Clar, idò, a mi de viatge m'avaren d'una neguet de goma, perquè és d'aquestes coses que quan et de viatge te fan com a més il·lusió. Te canvies a pastel.
I el tenc en sa banyera?
No el tenc, és escriptori. Perquè me'l va regalar la neboda del meu ropit i el va dur per el Conco Xisco i presideix el meu escriptori, que és aquesta neguera. Però clar, te'l compres de viatge. Jo, si som per ciutat, no me n'aniré a comprar un ànec.
No.
No, però és que també hi ha veïnats que viuen a la ciutat, en el centre.
Sí.
I tenen dret a comprar plàtans i bledes.
De tota manera, sí, crec que aquest debat...
Pot ser que de cada vegada manco.
Sí, però jo crec que aquest debat és una mica més profund. És com lo de la merceria Can Àngela, que és el que deia aquest bon home. Ningú hi anava a comprar. On són tots els ciutadans que no s'atraquen a ciutat a comprar botons, a comprar vetes, a comprar fils i a comprar una mica de...
Perquè no canviar botons,
canviar una mica
no
de blonda,
les vetes, les cremalleres...
És que els negocis tradicionals, estimats, no viuen de l'aire del cel. Si el públic objectiu que passa per allà de vora no entra a consumir, per molt de romanticisme que hi hagi...
Una amiga, en Jeroni, me diu, no dèiem ni gulls, dèiem esponjetes.
Ah, sí? Mira, això no ho sabia jo.
Esponjetes.
Jo deia nubes. Però, jo som un nin dels 80, escolaritzat en castellà, i la normalització m'hi va arribar una mica més tard.
Darrerament estic un poc preocupada, perquè l'altre dia, passejant per un carrer estret de ciutat, de centre, vaig veure que obrien un negoci nou, i dic, ai, que bé, obrin un negoci, quina il·lusió. I quan vaig veure que era una botiga per roba de biciclistes, vaig pensar, no me serveix per res, això.
Ja, però en el centre de ciutat hi ha ciclistes, també, o no?
Sí, efectivament, però el que venc a dir és que són coses que només necessita un sector molt determinat de la població, no la població en general.
Clar, tu vas a un cafè, hi ha bicicletes que pengen, culots...
I que de cada vegada tenim més tendència en aquest tipus de negocis, que estan molt bé, són preciosos.
Crec que hi ha més mallots. Mallots. Vull dir, perquè culots, penjats, n'he vint pots, però ara t'anava a demanar quins negocis freqüentes. Bàsicament per anar-hi, perquè clar, això, no sé si enviaven un missatge subliminal... amb allò penjat a sa paret.
Bé, en tot cas, que se fesomia canvia i que centre de Palma ja és com qualsevol...
com tota Europa, ja.
Ciutat europea.
Els mateixos negocis a totes les ciutats, malauradament.
Sí. No, i també m'ha cridat l'atenció que Regalim encara triomfi.
És que Regalim, si és bo, és molt bo.
Però quin Regalim?
Però clar, Regalim...
No ho sé, però
Regalim,
clar,
el més
que
famós
està... És en estop.
És més famós per ser gent que no és d'aquí. Vull dir, allà en consumeix molt més que aquí.
Sí.
Aquí no és tan... La gent no li agrada tant. De
fet, hi ha botigues sueques a ciutat que venen un Regalim que no series negre sense sucre, sinó que és un Regalim negre, dolçat, que quan, el que ells diuen licorice, que és boníssim. Que jo diré que quan vaig anar a Oslo aquest estiu, me vaig menjar un geladet folrat de Regalim i una gavina me'l va robar. Mai havia passat tanta por. Era jo en el passeig de la platja d'Oslo, eren jo i na Fanny Pons, jo menjant-me el gelat tot cofoi, i una gavina va veure aquell gelat, pam, un pa més i s'endú un dit. He sobreviscut de miracle.
Però se li hagués de fer a la gavina.
No, perdona, la gavina va obrir la boca i me va deixar esculat de lo que era la galleta.
Va, darrer tema. Parlant de Rosalía, ha trencat el seu silenci mesos després de la polèmica amb el dissenyador mallorquí Miquel Adrover i confessa que li varen fer mal els seus comentaris.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe.
Rosalía està de moda, sí, gràcies a cançons com aquestes, entre d'altres.
Memòria.
Aquest Lutz, que ja sabem que ha tret, ho sap tothom, perquè promoció per terra, mà i aire. Ahir mateix va pulveritzar rècord del programa La Revuelta a Televisió Espanyola, on va marcar màxim històric amb un 20,4% de quota de pantalla i 2,7 milions d'espectadors. Varen mirar ahir vespre l'entrevista que li va fer en Broncano a La Revuelta.
Jo no, perquè jo mirava IB3.
Jo tampoc no la vaig mirar, però he vist molt de clips per totes les xarxes, com si l'hagués vist. L'entrevista ja va començar amb un teatre muntat per l'ocasió a la finca del costat, en què hi participaren Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmona, Joan Pradells, la Zoe, Maria Escotell i els germans Estopa, que es van fer passar per veïnats de la Rosalía. Ella va respondre les preguntes clàssiques d'en Broncano, sí, les de dobbers i les de relacions sexuals, a més de cantar un poquet en directe i disputar-se amb ell un torçabràs, i se'n va sortir prou bé. Va deixar en segon lloc el programa El Hormiguero de Pablo Motos, que tenia Andy, de Andy Lucas, explicant els seus problemes que s'han separat.
Tu y tu compare de corazón inseparables, pero algo pasó.
Però com va quedar aquella polèmica amb en Miquel Adrover? Recordeu aquelles estiu, de fet, en vàrem parlar molt, sobretot arran de la pel·lícula que va sortir amb Miquel Adrovés, Atlàntida, a Mallorca Film Festival, que hi va haver. I d'ara, aquest cap de setmana, de fet, en el diari El País, publicava una entrevista a Ana Rosalia en la que xerrava d'aquesta polèmica amb el dissenyador mallorquí Miquel Adrovés. L'artista va explicar que la polèmica en Adrovés li havia fet mal, però que sempre aprèn qualque cosa d'allò que li passa. I aquesta vegada ha après que se sent molt més còmode quan manté una conversa de cara a cara, de tu a tu, amb una persona, i pots xerrar extensament del tema que no pas fent una story a Instagram. En conclusió i il·lusió, el dissenyador mallorquí que va denunciar per xarxes que no col·laboraria amb cap artista que no ha donat suport explícit a Palestina i va compartir un missatge a la cantant. Va rematar dient que s'estima més tirar endavant una fundació abans que expressar opinions ràpides a les xarxes socials, perquè el tema de xarxes és complicat i s'estima més actuar de forma més profunda i directa. Per ara, Adrovés no ha dit res. Miquel Adrovés, 9713-9900, si vols dir alguna cosa.
Si vol contestar en aquest programa, nosaltres podem fer d'altaveu.
Que sabem que ens escoltes. Ja ho saps. Però bé, Ana Rosalia l'ha contestat en aquella polèmica, perquè ho havien deixat en l'aire i finalment sí que ha respost.
Bé, una resposta bastant light, tampoc és que hagi fet gaire sang, però això de que s'estima més per la cara a cara que no a través d'una story, bé, crec que ja és prou resposta. I lo d'ahir vespre, l'entrevista que va fer a La Revuelta, en dedica 20,4 de 4 pantalla, una de cada 5 persones que en aquell moment miraven la tele varen estar pendents d'aquesta entrevista.
Mm-hmm. Bé, estava còmode, no ressalia, però així que... Estava
sí,
simpàtica.
Sí, la propera vegada, però, que qualcú reuneixi en Almodóvar, en Aleixa Putelles, en Carmen Machi, la Sou, i en Escotets, Estopa, jo hagués preparat una mica més el guió. Ho dic perquè a mi, jo l'he vist avui de matí per xarxa mentre berenava, a mi se m'ha fet llarg. Mm. Se notava que no hi havia un script allà darrere que els digués anem per brillo, perquè hi ha un moment que no sabien què dir, i quan tens en Almodóvar, la Manuela Carmena, i llavors tens la Soui, i tens tota aquesta gent allà fent aquest show, s'hagués pogut, no sé si assajar, però sí preparar una miqueta més. Ara, enhorabona, l'equip de producció d'en Broncano, perquè aconseguir tota aquesta gent tancada dins el pis de dalt, fent veure que són els veïnats del teatre, i que en Rosalía és la veïnada del teatre que fa renou, jo vaig trobar el plantejament genial, l'execució una mica més magra.
Bé. En tot cas, va reunir tota aquesta gent i tota aquesta quarta de pantalla, que són moltes persones que estan pendent de Rosalía i del fenomen de màrqueting que ja han comentat en aquest programa, que de cada vegada se fa més gros i també batent rècords d'escoltes a Spotify, perquè sabeu que ja també amb aquest disc la cosa va grossa i Rosalía bat rècords cada setmana. Però bé, són les 4:35, moment de fer un tento.
Som Naina, de Palma, i és meu moment de tento els dos dies quan he acabat totes les feines que havia de fer, que de vegades és més pres, de vegades és més tard. I el que faig és quan arrib normalment a Canostra, atur, me poso música, normalment algo de rock, i me poso a ballar i a cantar. Encara que siguin 5 minuts, per desestressar-me, i sol funcionar.
IB3 Ràdio és diversitat. Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del dematí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Changuito.
Perdó, era...
No, en Xanquete. Pobre Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure un cat. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
eh?
El que no és tan dàtil.
Ah, no, diuen no. Que és meu cat. El meu cat també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
però
fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha encantat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Continuem amb termes bàsics de música. Seguim amb el tema musical, que ja sabeu que la música no té fronteres. Avui continuem amb alguns termes bàsics que segur que us sonen o que heu sentit més d'una vegada. Començam amb el compàs. És la unitat de mesura que agrupa les pulsacions i divideix la música en seccions. En definitiva, és el que marca l'ordre dins la peça i ens ajuda a seguir-ne el ritme. Després trobam la dinàmica, que fa referència als canvis d'intensitat del volum, és a dir, a si la música sona més fluixa o més forta segons el moment. No podem deixar de parlar del tempo, o també en podem dir temps, que indica la velocitat a què s'interpreta una peça musical. El mot tempo és un italianisme normalitzat, especialment en partitures i contextos musicals. No ho oblideu, l'italià és la llengua de la música, la que ha donat nom a bona part de la seva terminologia universal. I acabam amb el timbre, pronunciat amb be neutre final, que és el color o la qualitat del so que ens permet distingir, per exemple, una flauta d'un violí o una veu d'un altre. Segur que als col·legis i a les escoles de música expliquen tots aquests conceptes i molts més. Però sempre va bé fer-ne un petit recordatori. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tenim aquí Tomeu Canyelles. Com estàs, estimat?
Què tal? Com anem?
Ben tornat.
Aquí content de ser-hi.
A punt per brostejar avui també.
Vinga, idò.
Què t'assembla si posam un poema?
Per favor, per
sona
favor.
Així.
Aquests profuns silencis plens de tu, aquests silencis clars i vehements, tan plens de tu que ja tot hi és sobrer. Aquesta solitud sense després que compartim fins a esgotar-ne els sons. Aquesta quietud que vulnerem apenes amb els ulls o bé amb les mans és un projecte i un acompliment.
I de si, escoltam aquest poema perquè tal dia com ho he dit de l'any 2003 moria un dels grans poetes de la literatura catalana contemporània. Parlam de Miquel Martí Pol. Tomeu, avui. Sí. I per alguns, Miquel Martí Pol és molt conegut, per altres pot ser no tan familiar, per tant, com podem presentar el protagonista d'avui?
Mem, és que hi ha autors talentosos i reconeguts, però en aquest cas parlam d'un autor talentós, aleshores, reconegut i també estimat. És el matís, eh? Vull dir, la vida atzarosa d'aquest poeta i escriptor, nascut a Roda de Ter l'any 1929, el van convertir en un reflex d'una sensibilitat única que ha quedat plasmada amb una quarantena de poemaris els que s'haurien d'afegir les seves notables traduccions en el català d'autors francesos, com per exemple en Zola, en Saint-Exupéry, en Flaubert o fins i tot Simone de Beauvoir, entre d'altres, no? Parlam d'un autor que no només tenia una forta consciència social i cultural, sinó també existencial, no? Perquè aquí parlam d'una malaltia motora, l'esclerosi múltiple, que el va privar d'aquests petits luxes nostres que des que mai arribàvem a ser plenament conscients, no? Com per exemple caminar o fins i tot xerrar, no? Clar, aquesta mirada tan singular va convertir en un creador prolífic i únic que va aconseguir fites impressionants, no? Per exemple, va aconseguir que el seu poemari Estimada Marta es convertís en una mena de best-seller que per damunt d'etiquetes i de números de vendes avui es considera com un clàssic majúscul de les lletres catalanes del segle XX, no? Per tant, quedem-nos amb això, no? En la imatge d'un home que va fer de la poesia i dels mots la seva particular taula de salvació.
La seva vida mai més torna a ser la mateixa un cop va ser diagnosticat d'esclerosi múltiple, però com van ser aquests primers anys abans de perdre la mobilitat, Tomeu?
Bé, per situar-nos una mica millor, xerrant d'un personatge que no només... no, és a dir, va anar a escola a partir dels 14 anys... No, fins als 14 anys pogué anar a escola, no? I a partir d'aquesta data és quan ell va passar a treballar a la fàbrica tèxtil de Tecla Sala, que allà ocuparia un lloc d'escrivent en el Departament d'Administració durant molts anys, no? És precisament en aquest moment, en els 15 anys d'edat, més o manco, quan ell comença a sentir una inclinació natural cap a la poesia i publica els seus primers versos en una revista local. Això sí, ho hem de dir en castellà, no? Vull dir, les circumstàncies de les hores dels anys 40 eren les que eren, a nivell cultural i polític, per descomptat. A la segona meitat dels anys 40, sa vida li va jugar una primera mala passada, no? Una tuberculosi el va deixar 12 mesos tombat a un llit. En aquest moment, però, va passar una cosa capdalt, podríem dir, no? Que aquesta convalescència li va servir per descobrir els grans poetes catalans, un fet que va reformar a l'hora d'escriure en la seva pròpia llengua. Aquest revulsiu lingüístic va ser un pretext per repensar el seu llenguatge poètic, i és així que l'any 1953 Miquel Martí Pol guanya el seu primer guardó poètic, no? Des d'aleshores i fins als finals dels anys 60, Miquel Martí Pol tindria tres vides, per dir-ho d'alguna manera. Sa familiar, la laboral o administrativa i llavors també aquesta literària. A mesura que passava el temps, també adquirir una major consciència política, no? Vull dir, se va involucrar en diferents activitats clandestines contra el règim de Franco i, de fet, arribar a col·laborar amb el PSUC, no? Un fet destacat. Però, clar, dins aquesta vida, no? Resolta i que més o manco era plena, hi ha un element disruptor que ve l'any 1969 quan la seva vida canvia de ple. I va ser l'arribada d'una malaltia de la que encara, hem de dir, no hi havia massa informació.
No. I m'ha creat l'atenció que tingués tuberculosi, no ho sabia, com n'hi havia moltíssima... molts escriptors,
exacte, sí.
Altres com Blai Bonet, tants
exacte.
Altres mallorquins...
Que ell era molt fan, per cert, de Blai Bonet. Sí, anys després, quan ja Blai Bonet era un poeta reconegut i també escriptor, segur que sí, que sentia una especial admiració cap a ell.
En parlarem també de Blai Bonet l'any que ve, perquè
vamos, serà Blai fantàstic.
Bonet, sí. Però bé, tornem a Miquel Martí Pol, perquè va poder dur a terme una trajectòria literària tan exitosa, patint aquesta malaltia que deies que el va condemnar a no poder-se moure.
Sí, sí, vull dir, mem, aquells dies... Bé, podríem dir que els primers símptomes d'aquesta malaltia es van començar a manifestar l'any 1969 i persistiren fins al punt d'haver d'abandonar el seu lloc de feina a la fàbrica l'any 73. En aquells moments, en Miquel ja era un autor reconegut, no? Per exemple, dos anys abans havia estat finalista del Premi Carles Riba de poesia. Aquesta situació personal incrementà la seva consciència política i per això durant la recta final del franquisme produirà un tipus de poesia molt marcada per la temàtica social, no? Fins i tot per la sàtira, no? La seva creixent producció, a més, despertarà l'admiració de poetes contemporanis com en Vicent Andrés Estellers, en Pere IV, Joan Brossa o en Joan Vinyolí, no? Que mitjançant articles o recitals aconseguiren amplificar el missatge dels poemes de Miquel Martí i Pol, que, per altra banda, veia com els símptomes d'aquesta malaltia, de l'esclerosi múltiple, s'anaven ralentitzant gràcies als avançaments mèdics que arribaven en comptagotes. Això no va impedir que experimentés altres sotracs, no? Que canviaren la seva forma de veure el món. Per exemple, la mort de la seva primera esposa, una de les feixes, que girà la seva forma d'escriure, i de cop i volta la seva producció poètica feia tangible el dolor que acompanya a la pèrdua. Resumint, una mica, mem, diré que la immobilitat va ser determinant per crear algun dels versos més al·lucinants i corprenedors que ens ha deixat mai la literatura o la poesia en la nostra llengua.
Miquel Martí Pol va ser un autor realment prolífic, tu deies, gairebé 40 poemaris, però hi ha una obra singular i molt reconeguda com és Estimada Marta.
Sí, vosaltres a l'escola vos van fer llegir Estimada Marta?
A Cou, sí.
A mi també, quan anava a Sant Josep Obré va ser la lectura, no? Recomanada.
No recordo, no.
Clar, és que probablement moltes persones que ara mateix estiguin escoltant Tento recordaran que és un llibre amb molta tradició escolar, ha d'estar recomanat durant molts anys com a lectura en els instituts, no? Parlem d'un clàssic de la poesia per dret propi, perquè d'una banda és un dels poemaris més venuts de la literatura en català i en segon lloc per la seva temàtica, no? Perquè hem de dir que en el moment que va ser publicat aquest poemari l'any 78, si no vaig errat, era una aposta arriscada i valenta, perquè ens parla d'una malaltia, però també d'afectivitat, de sensualitat i sexualitat, desafiant els tabús que van més enllà de factors lingüístics, no? Aquella conjuntura de la transició, no? A més, aquests poemes apel·len a la capacitat humana de franquejar barreres, no? A qüestionar les adversitats, a aferrar-nos al que realment importa, que és de la vida, no? Que és l'amor, no? Aquest sentiment que no només ens referma el nostre compromís en la vida, sinó que ens permet bregar amb el dolor, no? Vull dir que més enllà d'aquests factors, diguem-ne simbòlics, tenim un poemari molt ben estructurat que es relaciona profundament amb les vivències del poeta i del seu procés, no podríem dir, d'acceptació personal. Jo crec que tots aquests factors contribuïen a la seva rellevància cultural que, per descomptat, ens ha arribat intacte.
Recordem, idò, que tal dia com avui, dia 11 de novembre, l'any 2003, moria a l'Hospital de Santa Creu de Vic el poeta Miquel Martí i Pol. Però, Tomeu, més enllà de ser considerat un clàssic de les lletres catalanes, quin és el llegat seu?
Mem, jo crec que parlem d'un llegat que ha transcendit barreres geogràfiques i lingüístiques, no? Perquè l'obra de Miquel Martí Pol està traduïda no només en el castellà, sinó a llengües més, a la llengua més parlada del món, no? Vull dir, xinès, anglès, francès, etc, però també és búlgar, japonès, s'hebreu, o fins i tot és flamenc, entre d'altres, no? D'altra banda, ha succeït una cosa, i és que la seva grandíssima musicalitat d'aquests poemes, a més de la universalitat de les temàtiques que basten, ha fet que s'hagin convertit com en cançons interpretades per artistes, no ho sé, reconeguts i diversos, no? Lluís Llach, evidentment, que va ser un gran col·laborador seu, Maria Mà Bonet, fins i tot hi ha una adaptació en castellà que va fer en Kiko Veneno, titulada No pido mucho, que és una autèntica delícia, i llavors, un grup d'un altre estil que no té res a veure dins el circuit de desmetal a Catalunya, com els Vidres a la Sang, i la veu directament de l'imaginari poètic d'en Miquel Martí Pol, no?
Que era quan escrivia ell l'esclerosi.
Correcte, és així, és així. I pensem també que el paper que dalt, no?, que han tingut altres mecanismes associatius, no? Per exemple, l'any 1999, coincidint amb 70 anys de l'autor, es va crear l'Associació d'Amics de Miquel Martí Pol amb la finalitat de dur a terme i promocionar la seva obra a tota classe d'activitats, no?, relacionades amb aquest llegat literari seu, no? Més tard arribaria la Fundació Miquel Martí Pol, una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb l'objectiu de contribuir en el llegat educatiu, social i cultural del poeta a partir d'activitats, formacions, actes, espectacles, promoció, etc, i que sempre tenen aquest llegat seu, no?, com a eix central.
I d'avui Miquel Martí Pol ens ha tocat. Tomeu, moltes gràcies per acostar-nos la vida i obra.
Mai està de més tornar-lo a redescobrir, perquè la veritat és que ja és un material, els seus poemaris, de fàcil accés. Estan en moltes llibreries, biblioteques, per tant, aprofitau per redescobrir-lo.
Molt bé, gràcies, Tomeu, fins la setmana que ve. Ara tornem.
Tres Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ara vos hem d'explicar que aquesta setmana Palma serà el punt de trobada per tots els amants de la mà, la fotografia i el cinema.
I és que des d'aquest dijous i fins dissabte es duen a terme a Palma les jornades Mare 25 amb el lema La mà ens mou, que combinaran art, ciència i compromís per protegir la mà. Mare és un projecte que utilitza la fotografia i el vídeo per conscienciar i impulsar la conservació de la mà balear.
I en volem parlar amb el responsable d'aquest projecte, que és Amador García. Com anem, Amador? Bon dia.
Bones tardes, bon dia, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, beníssim.
Així m'agrada. A veure, m'explica'ns, Amador, com serà aquesta Mare 25, la mà ens mou.
Bueno, Mare, la mà ens mou, que és el títol que li hem posat en aquestes jornades, són tres dies que començam dijous a Cine Ciutat amb una projecció dins el marc de Social Film Festival World Tour, que és un festival que arranca fa dos anys a Austràlia, amb una temàtica molt lligada en temes marins, de ports lligats a la mà, i que ja duim des de fa un temps col·laborant amb aquest festival, i ho fem servir també per donar a conèixer una de les novetats que té enguany Mare, que ha estat la posada en marxa d'una primera edició d'un certamen de Reels per a la conservació de la mà balear. I això, pues, tant la projecció de Reels guanyadors d'aquesta primera edició, tant com la secció oficial de l'Ocean Film Festival, se podrà veure aquest dijous a partir de les 7 a 5 de ciutat. Encara queden entrades disponibles, que se poden comprar a través de la web cineciutat.org. El divendres, 14 de novembre, a Caixa Fòrum, durem a terme la gala de lliurament de premis de la sisena edició del certamen de fotografia i també de Reels guanyadors d'aquesta primera edició del certamen de Reels. Uh-huh. Això és divendres a les 6 de l'hora baixa. És un acte que està obert en el públic. Encara si qualcú té interès en assistir en aquesta gala, ho podeu fer a través de la nostra web, marebalear.org.
I si no, la poden veure per IB3.
I això t'anava a dir. I també aquesta gala serà retransmesa gràcies a la col·laboració d'IB3 amb streaming en el seu canal de YouTube. O sigui que ja sigui presencial a través del canal de YouTube d'IB3, podreu seguir els tres cors d'aquesta gala.
Mm-hmm. Per tant, Amador.
Només mos faltaria dissabte, que és el darrer dia d'aquestes tres jornades, que és un dematí que dedicam a xerrades de persones que tenen una vinculació a través de la seva professió amb el món de la fotografia i la conservació marina. Tindrem en primer lloc una xerrada d'en Xavier Mas, que és un biòleg i fotògraf submarí, que ens donarà el seu punt de vista de la macrofotografia submarina. I, per una altra banda, de Nana Palacios, que és una de les persones que ha estat jurat enguany d'aquesta sisena edició del certamen de fotografia, i que Nana no està tan vinculada al món de la mà, però és una fotografia, és una fotoperiodista fotogràfica que els seus projectes estan molt basats en motius de conservació, amb un rerefons de sostenibilitat, amb projectes amb un sentit social, no?
Clar, Amador, darrere de cada una d'aquestes imatges i vídeos, supos que hi deu haver històries desconegudes, no? Per el públic en general. N'hi ha qualcuna que vos hagi sorprès o emocionat especialment?
N'hi ha moltíssimes, i la veritat que cada any mos sorprèn la quantitat d'imatges i de les històries que s'amaguen darrere. Però jo, més que destacar una història, enguany hi ha una cosa que m'haurà sorprès especialment, i és que nosaltres sempre quan durant el procés d'inscripció, de presentació d'imatges, donant la possibilitat de que les imatges que se presentin poden ser cedides a Mare, amb finalitat de conservació. És a dir, si se marca que l'autor o autora vol que aquesta imatge sigui cedida amb finalitat de conservació, aquesta imatge passa a formar part d'una gran base de dades, d'un gran font documental, que, de qualque manera, mos ajuda que a través d'aquestes imatges nosaltres a la vegada les puguem cedir a altres entitats per documentar, per visibilitzar la tasca que estan duent a terme diferents entitats de conservació. Mm. Enguany, concretament, aquesta dada, en termes generals, en els dos nivells de participació que tenim, que és el perfil amateur i professional, mos han donat compte que més d'un 65% de les imatges presentades han estat cedides amb finalitat de conservació. Mm. Això per nosaltres és una fita impressionant, sobretot perquè mos dona un gran al·licient a seguir fent feina en aquest sentit, perquè entenem que els participants han entès quina és realment la motivació per la qual va néixer Mare ara fa 6 anys, no? I és una data que ja t'he dit que és espectacular que més de 800 imatges enguany puguin formar part d'aquest fons documental, que se sumen a les més de 2.000 que ja tenim. És a dir, això vol dir que mos trobem amb un fons d'imatges de gairebé 3.000 imatges, que després nosaltres són les que poden fer feina i altres entitats poden fer feina per visibilitzar la tasca que s'està fent.
Mm. Que interessant, idò, aquests 3 dies d'activitats i tot allò que heu preparat, suposo que també una feinada amador que vos ha duit a organitzar
sí,
tot això.
Sí, sí, és veritat que sí, però bueno, esperem que sigui per una bona causa.
I ho feis de gust i sobretot sempre per conscienciar i impulsar la conservació de la mà tan important que a vegades en vivim d'esquena i no ho hauríem de fer-ho, no? No és vera.
Exactament.
Idò, Amador Garcia, moltes gràcies. Recordem jornades Mare 25, que amb el lema la mà ens mou, fotografia, vídeo, com dèiem, Cine Ciutat, també aquesta gala que es retransmetrà pel segon canal d'IV3, IV3-2, i també imatges, vídeos i totes aquestes activitats que heu preparat. Una ferrada, Amador, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bones tardes.
Fins aviat. Celestí, no t'ho perdràs, eh?
No, s'hi ha d'anar perquè més que res conceptes com conservació, biodiversitat entren en joc en cultura i art, no? I d'aquesta manera ens aproximant també a la conservació, al medi ambient i a la diversitat.
Doncs queda dit, ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.